sèrie de ficció, Anna Guitart, si no fos real, aquesta del rei Joan Carles.
I, ficció,
i tot plegat, sí. Mira, la veritat és que déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Va, no, anem a parlar d'altres històries de ficció que tenen, sí, també tenen molta connexió amb la realitat, malauradament, com és aquest llibre que ens portes avui, aquesta novel·la, Matrioshkas.
Sí, mira, he sentit aquesta cançó de la Janis Joplin que surt a la novel·la i Pell de gallina. Però Pell de gallina per la Joplin, però per la novel·la, pel que explica realment, perquè he recordat, m'han vingut moltes coses al cap d'aquesta història, que és una història una mica de peces que s'encaixen, no? Perquè es diu Matrioshkas, on la figura de la mare, del fet de ser mare, de què representa, d'on som, d'on venim, les herències, tot això, i és molt present, però que es va explicant en paral·lel, i és el lector el que després va com construint una mica el puzzle. És la història de la Hannah, que quan la coneixem està vivint a un país que no és el seu, voluntàriament, des de fa temps, i ho fa per deixar enrere un passat molt dolorós, un passat de guerra, que ella l'ha fet patir molt. Ella ha patit la violència en primera persona molt seguida, amb unes conseqüències molt bèsties, i en paral·lel tenim a Barcelona la Sara, que acaba de fer 18 anys, que té 18 anys i tot el que això vol dir, que té uns pares que no estan passant el seu millor moment, però que sobretot ella, a qui li demana més explicacions i amb qui és més exigent, diguem-ne, que és amb la seva mare, la Marta Carnicero, ja riu posant cara de sí. Això és el que passa habitualment.
Això és el que passa,
no?,
amb les mares, moltes vegades, no?
Sí. Marta, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, enhorabona per aquest Matrioshkas.
Gràcies.
Que, per situar una mica més l'oient que encara no s'hagi llegit el llibre o que tingui interès, deixa'm dir que té un origen, que és l'obra que es va veure al TNC de Encara hi ha algú al bosc.
Bé, per mi l'origen va ser...
El llibre.
De, no, l'exposició.
Calla,
exacte.
El llibre és
el que passa és que ho vaig veure tot.
L'exposició.
Sí, vaig començar amb l'exposició, em va semblar corprenedora, em va despertar les ganes d'escriure, que és molt important quan has de consagrar molts mesos de la teva vida, més d'anys, de vegades anys, no?, a l'escriptura. Ha de ser un tema que realment t'atrapi i que t'impulsi a voler escriure. I després d'això, sí, vaig veure també el documental i vaig veure també, vaig llegir en aquest cas l'obra de teatre.
I per què? Perquè aquest crida d'aquesta història és una història molt dolorosa.
Em crida, sí, és molt dolorosa, però alhora és universal. Mm. És a dir, aquestes dones ucraïneses que en aquest moment estaran patint situacions molt semblants a les que jo he relatat al llibre, fa 3 mesos estaven a la feina com estem fent nosaltres, no?
Totalment.
Tranquil·lament. I, per tant, t'adones que és una història que no entén o no respon a fronteres, sinó que respon clarament a un gènere, no? I la guerra, les dones la viuen doble. No només viuen els efectes la guerra, sinó també les efectes de ser dona. En temps
quan dius que aquesta història és un crit, és aquest el crit? Crides contra això?
Crido contra la normalització de coses que són aberrants, no? De situacions que són aberrants. És a dir, que nosaltres interpretem o acceptem com a dany col·lateral les violacions com a arma de guerra, a mi em sembla preocupant.
I tant.
Tu parles d'això i realment ho expliques i ho explicites d'aquesta manera, però a mi em cridava l'atenció que tu parles de la violència contra les dones com una cosa que va més enllà i en realitat la fas present arreu i sempre.
Sí, és així. Al final és que és una constatació que tu fas al anar vivint i el que fem els escriptors és mirar d'observar amb ulls crítics al món, no? I mirar de plasmar tot això, moltes vegades basant-nos en petits detalls que després s'eixamplen en la història.
I en aquest cas com ho has fet? Perquè clar, tu no has viscut, per sort, no has viscut cap guerra, cap conflicte bèl·lic, per tant, per anar a explicar la història d'aquestes dones, totes aquestes situacions tan dures, com t'has documentat? Com ho has fet?
Mira, segurament si hagués estat periodista hauria tingut la sensibilitat per aproximar-me a dones que han viscut un conflicte com aquest i per demanar-los com havien viscut aquest conflicte sense patir. Perquè entenc que vosaltres teniu unes eines que jo no tinc. Jo no m'atrevia a burxar la ferida perquè em semblava que per aconseguir la profunditat que jo necessitava per escriure el text, havia de fer mal a algú que ja havia patit prou. Llavors vaig decidir que això no ho faria, que el que faria seria un acte d'empatia. I a casa això ho vam parlar molt. De fet, amb les meves filles adolescents n'hi havia una que era molt crítica cap allò que jo feia, perquè em deia que no era lícit, no? I jo vaig dir, no és lícit parlar d'una violació quan no n'has viscut mai cap. Però bueno, ben bé, els escriptors poden parlar sobre un crim múltiple i ens el creiem, no? I al final del que es tracta és de saber-te posar a la pell de les persones sobre les quals parlaràs. I aquest acte de sensibilitat, doncs penso bueno, que és el, en tot cas és el que jo volia fer i és el que m'ha portat a, doncs, a anar desgranant tota aquesta història per poder-la plasmar sobre
carai,
el paper.
Quines crítiques, no? Més ferotges que tens a casa.
Sí, bueno, també ja has vist que hi ha una altra part d'història que és un adolescent, deia la Naia Terra a Núvol, deia una catalaneta feliç, no? Clar, una nena que en un principi no té més problemes que els que van lligats a l'adolescència, que poden ser molts, però llavors, doncs, aquí, en aquesta part sí que podríem dir que he begut més de situacions conegudes a casa, no? Perquè 16 i 18 anys, doncs,
home,
al final...
Home, tu diràs.
Sí, sí.
I els hi deixes
i ara
llegir?
Més un de 17, o sigui que ara tenim de tot. Una família d'aquestes ajuntades.
Tenim de tot, sí, sí.
Sí, sí. Està perfecte.
I els hi deixes llegir els manuscrits?
Oh, i tant. Sí, 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 sí.
Interessant.
I després hi ha qui s'interessa més i qui s'interessa menys, eh? En tinc una que ho ha llegit tot, una altra que no, i aquest tercer, doncs, algunes coses.
Ostres,
sí, sí.
Que atrevida, eh?
He de dir que em va felicitar, finalment, eh? Em va dir que s'havia emocionat molt, però mentre la llegia em deia, aquesta mare és odiosa. I jo deia, la filla, què tal? I em deia, filla, estupendo.
Oh!
Escolta, quan parles de violacions, que ja de per si és una cosa molt dura, tu encara hi afegeixes un altre dolor molt bèstia i que és molt central a la novel·la, que és que, clar, després de moltes violacions hi ha embarassos.
Exacte. Exacte. Dins d'aquesta pràctica, no? I a mi se'm posa també, se'm posava pell de gallina amb la Jani Joplin, però també, i molt més lògicament en situacions com aquesta, dins d'aquestes pràctiques que a més estan tipificades com a, com a genocidi, en el cas de, que ens ocupa, no? Perquè es tracta d'agafar tots els homes, tots els nens, és a dir, tot allò que sigui capaç d'inseminar, per dir alguna cosa, matar-los, i llavors doncs, assegurar-te que tu poses la teva llavor de vencedor a dins d'aquestes dones, i aquestes dones després no deixar-les avortar. Llavors, clar, això porta a una situació molt dura en la qual doncs, hi ha moltíssimes dones que tenen embarassos, evidentment no desitjats, però a les quals se les obliga a parir el fruit, el fruit d'aquesta humiliació, no?
És que això són situacions i que les hem vist amb la guerra de Bòsnia, els estem veient, com dius tu ara, segurament, segur, a Ucraïna, tot i que encara no estan sortint prou denúncies, i que les hem vist cada vegada que hi ha hagut un conflicte bèl·lic. Per tant, el cos de la dona com a territori a conquerir, no?
Com a camp de batalla, que pots arrasar.
Sí, 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 sí.
I he de dir que és una pràctica que està condemnada per l'ONU, eh? És un crim contra la humanitat. Però com controles aquestes coses, no? De fet, ja, potser segurament potser volies parlar de fins i tot, però hi ha un hotel a Bòsnia, que és l'hotel de Vilina Blas, era la següent pregunta.
Sí, teníem el guió.
Perfecte, que és un hotel on es van tancar doncs, desenes, no sé si desenes o centenes de dones, però i se les va estar violant repetidament durant dies, i en van morir moltíssimes, no? Perquè a més se les torturava. Clar, aquest hotel continua ara mateix, és un hotel al qual ens podríem allotjar. I de fet, hi ha gent que s'hi allotja sense saber que aquelles tauletes de nit, que aquells llits, etcètera, doncs vam presenciar tot això.
Clar, això et porta l'altra pregunta lògica, que és que, bé, com a societat, què estem fent? No? La classe política, la societat, els mitjans, tots plegats, què estem fent deixant passar això una vegada i una altra?
És un tema incòmode. Jo al principi m'adonava que, per exemple, a la feina mateix, no? I publico la tercera novel·la, i de què va? I al principi em justificava, no? Perquè, clar, és un tema incòmode, fins que m'he adonat que no vull justificar-me, que el que vull és reivindicar-ho, no? I que si jo avui tinc la sort de poder ser aquí i tenir un altaveu per poder parlar d'una sèrie de coses que aquestes dones no podran dir mai, perquè moltes d'elles ja no hi són, i moltes d'elles no s'atreveixen a parlar, i moltes d'elles han quedat trencades, doncs he d'aprofitar aquest altaveu, no?
Imagina't, ara parlàvem amb l'Alba Alfagema, d'un cas d'abusos a Interior, a tres agents. Si a elles els hi ha costat denunciar-ho, trobar el canal on denunciar-ho, que se les escolti, que es prenguin mesures, imagina't unes dones en una situació de guerra,
i tant,
on no se sap ni qui és el guanyador, ni qui és el vençut, ni res de res.
Sí, perquè això no té a veure amb bàndols,
Clar.
De cap manera. De fet, en aquesta exposició es veia molt bé que en el cas dels Balcans, per exemple, hi havia dones sèrbies, dones croates, dones musulmanes, és a dir, de vegades era l'ètnia, de vegades era la religió. En tot cas, els orígens no tenien res a veure, perquè tots els bàndols aprofitaven per fer, que aquesta és l'altra pregunta que a mi em balla pel cap. Com pot ser que persones aparentment normals en una situació concreta, en un context com aquest, es converteixin en animals, no?
En bèsties, eh?
Això es veu molt també a la novel·la, no? El veí, l'amic, aquell que t'havia trucat per anar a sopar i li havies dit que no, de cop són els botxins, no? És una cosa molt bèstia.
Exactament, sí.
I tu et planteges molt una mica, parlem, el llibre es diu Matrioshkas, i les mares tenen un paper absolutament principal, i tu et planteges també un tema molt actual ara, que és el tema de la donació o de la venda d'òvuls, que aquí també té un paper prou important.
Sí, bueno, aquí té un paper és important, tot i que es deixa caure, no? Hi ha moltíssimes coses que es deixen caure perquè els lectors després puguin anar agafant el testimoni i puguin fer la seva meva reflexió, no? Però sí, aquí justament hi ha una conversa entre mare i filla, i la mare encara no s'ha, perdó, la filla encara no s'ha plantejat una sèrie de coses relacionades amb la concepció, i té una visió anem a dir més oberta, després ja cadascú veurà com d'allò, sobre aquest tema, no? Veu que el material genètic és material genètic i prou, no? I la mare, una vegada ja concebut, diu, escolta'm, és que jo en el moment que vaig concebre, a partir del segon zero, ja vaig voler creure que aquella criatura que tu hi ha a l'interior era la meva criatura i me la vaig voler estimar des del minut zero. Per tant, no podem parlar en frivolitat de certes coses, senzillament parla d'això, no?
En frivolitat o en fredor, no? Des d'un punt de vista tan escèptic, tan científic, però clar, al final...
Exacte. Bueno, frivolitat perquè la nena té aquest punt, no? Una mica frívol. Però sí, és dir, sense aprofundir.
I ara deixa'm acabar, perquè ja ens queda res un minut, però agafant una de les respostes que deies de com des de la literatura tu has intentat donar veu a una sèrie de dones que d'altra manera no haurien pogut explicar-se, clar, és que al final estàs parlant de la que crec que ha de ser una de les funcions de l'art, de la literatura, en aquest cas, que és d'explicar coses, fer d'altaveu d'històries que d'altra manera no trobarien un canal.
Segurament és una de les funcions. Jo no crec que sigui necessàriament així. És dir, reivindico també la possibilitat d'escriure sobre absurditats que no sé, potser m'agradaria, en algun moment fer un text humorístic, per fi. Són tres novel·les ja. La primera era sobre una parella que es desfeia, la segona era una mena de Black Mirror en plena natura, i aquesta tercera, doncs, sempre hi ha els fantasmes propis, i els fantasmes propis és allò que t'intentes explicar quan tu escrius, no? I llavors jo parlo de la identitat, parlo de la lleialtat, que m'interessa molt més que la fidelitat, parlo de la memòria, etc. Tot això sempre hi surt, no? I en aquest cas, bueno, vaig parlar del maltractament a la segona novel·la, Coníferes, i ara doncs d'una altra mena de maltractament, no? I de la humiliació que té a veure també amb aquesta pràctica.
I tant. Marta Canicero, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Per
molta sort amb aquesta novel·la, aquestes matriosques. Anna Guitarra, la setmana vinent més llibres.
I tant. Fins dilluns.
Fins ara.